11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui dimecres 3 de febrer.
Sí, certament comencem el mes. En castellà parlem de la Cuesta de Enero. Bé, doncs avui, al nostre programa, volem acostar-nos al tema de l'economia, precisament.
No serà tant de l'economia domèstica, aquesta que ens ha costat remuntar una mica durant el mes de gener, sinó més de plantejaments econòmics de fons, però que al cap i a la fi es concreten en actituds quotidianes. Jo diria, per tant, tampoc va tan deslligat de l'economia domèstica.
Efectivament, i per això l'entrevista amb el nostre convidat parlarem d'economia. Després escoltarem un comentari de la paraula de Déu, completarem amb un testimoni de vida i una reflexió final de la mà de l'Antoni Pedragosa.
Tot això, ja ho sabeu, ho podem fer realitat gràcies a tot un equip de persones. A més de les nostres veus, la del Lluís Antoñán i la meva, tenim el nostre tècnic.
Exacte, el José Matose. I comptem també a la Maria Jesús Dorca, que va tuitejant des del nostre compte, @claufraternitat.
I gràcies també a vosaltres, els nostres oients, que participeu també retuitejant les nostres piulades o donant-nos idees. Sobretot, gràcies perquè doneu sentit al nostre anar en onda cada setmana.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Doncs bé, per parlar d'economia, teníem nosaltres avui com a convidat el Josep Maria Amorós.
Hola, molt bona nit.
Empresari que viu a Sant Cugat, si no estic mal informat.
Ah, això mateix, ben dit, fantàstic.
Un lloc molt bonic, oi?
I tant, molt bonic i molt agradable, la veritat que sí.
Bona nit, Josep Maria.
Molt bona nit, com estem?
Gràcies per haver vingut.
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Doncs entrant en matèria, tu vens del món de l'empresa, sigui per formació, sigui per tradició familiar, no? A què et dediques actualment?
Bé, actualment porto endavant una empresa de representacions de productes d'alimentació, d'importació i exportació. Des de fa 4 anys estic tirant endavant aquest projecte. És un projecte familiar que va iniciar el meu pare fa 30 anys i que ara, diguem, estic donant continuïtat amb moltes ganes i amb molta empenta, que és el que fa falta.
Fenomenal.
Molt bé.
Molt bé, Josep Maria. De fet, t'hem convidat perquè vam veure que es fan aquestes 9es jornades ètica i món contemporani a la Facultat de Teologia de Catalunya el dia 8 i 9 de febrer. I hem vist que hi havia una ponència a càrrec del Josep Maria Amorós, que ets tu, no? Dedicada a l'economia de comunió. Llavors, escolta, per situar-nos, ens pots escriure breument què són, de moment, aquestes jornades amb el títol Una nova economia més enllà de l'oferta i la demanda? I per què hi ha una ponència dedicada a l'economia de comunió?
Doncs per respondre-vos a aquesta pregunta, cal tenir en compte que aquestes jornades neixen de la necessitat de plantejar una transformació de les regles del joc mundial arran de comportaments mancats d'ètica social i reconduir la persona al bé comú al centre de la vida social i col·lectiva. No? Així és com ho diu el tríptic i com s'exposen les jornades. Els organitzadors és la Facultat de Teologia i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, i són unes jornades anuals d'ètica i món contemporani que aquest any, enguany, es dediquen a reflexionar sobre una economia més enllà de l'oferta i la demanda, des d'una perspectiva de la doctrina social de l'Església.
Clar, trobo... ja em lliga, però així d'entrada, no?, diguéssim, aquesta temàtica de l'economia en unes jornades que fa la Facultat de Teologia, no? Però, clar, ho has explicat, no?, una mica que... la situació econòmica mundial ve causada per una mancança d'actituds ètiques, no? Per tant, cal tornar a lligar aquestes coses, no?
Aquí està la clau també de lectura dels grans situacions de crisi que hem viscut, no? Mancats de comportaments ètics i també de molta poca consciència social, no?, que estem veient actualment patint moltes famílies, moltes persones patint els efectes d'aquesta crisi, però que també en base, també degut en base a comportaments poc ètics, hem estat veient que aquest sistema no funciona tal com s'ha plantejat i cal replantejar les regles del joc, no?, que és el que proposa aquestes jornades.
Exacte, no? Torno a llegir el títol i ho veig clar, no? Més enllà de l'oferta i la demanda, no?
En aquest... Correcte. Més aviat el repte és parlar d'aspectes lligats a l'ètica, però també a nous criteris que no només des de la doctrina social que es parla de solidaritat, sinó que també des d'altres instàncies es tracta de fomentar, no?, que és retornar al que és la fraternitat, d'alguna manera, no?, paràmetres de fraternitat, que fins ara, inclús en la doctrina social, és novedós, no? Es veu en la darrera Caritas in Veritate, el darrer document del Sant Pare en l'àmbit econòmic, que justament parla de retornar al principi de gratuïtat i la lògica del do, no?, com a expressions de fraternitat.
Sí.
No? I també la importància de una exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps, no?
Ja centrant-nos en l'economia de comunió, que és el teu tema, diguéssim, no?
Sí.
Més concret, ens podries dir on va néixer, què és, de qui va ser la idea, no? D'on va sortir això? Economia sembla, en principi, satisfer necessitats, no? Comunió és una altra cosa... Com es lliga, això?
A veure, per transmetre l'essència de l'economia de comunió, crec que n'hi ha prou en dir que l'economia de comunió no és només una idea, tot i que també ho és, no? No és una escola de pensament econòmic, que també ho és, sinó que primàriament i fonamentalment és un estil de vida que, de fet, s'expressa en l'àmbit de l'economia i del treball, sorgit d'una espiritualitat, no?, de l'espiritualitat de la unitat o espiritualitat de comunió del moviment dels focolars. De fet, per tal d'entendre què és l'economia de comunió avui, una bona manera de descriure-la és anar a el que s'anomena la carta d'identitat, no?, que és un document que es pot trobar a la pàgina web internacional d'Economia de Comunió. És un document públic, no?, i ha estat elaborat per tal de reflectir clarament en què consisteix aquesta experiència econòmica.
I què diu, si és molt llarga, aquesta carta d'identitat.
A veure, aquesta carta d'identitat, que és una mica la definició del que és economia de comunió, us llegeixo algun apartat i us el aclareixo. Ve a dir, per exemple, un apartat diu: l'economia de comunió involucra empresaris, treballadors, directors, consumidors, estalviadors, estudiosos, pobres i ciutadans, famílies, i la seva finalitat és contribuir a mitigar els efectes de la pobresa mitjançant el recurs de la cultura del compartir i del donar. És a dir, per tal d'aclarir-ho, l'economia de comunió no és un moviment per una èlit o només pels empresaris o pels estudiosos o per gent d'un cert nivell cultural. És un moviment per a tothom que estigui en condicions de viure la cultura del donar, no? I també aquí és important anomenar els pobres, no?, que són subjectes actius, no? No són un pes o...
O el
destinatari, no? Però que també l'important, la novetat, és que se'ls tracta amb un pla d'igualtat i dignitat com a persones, que són els nostres amics, estan a prop nostre, d'alguna manera, no? I també en això no només es pensa en els pobres que hi ha al Brasil o a Filipines o altres països, sinó també amb els pobres del nostre territori, els pobres locals, no? Per tant, el contacte amb la indigència, amb les situacions de dificultat, pues, és important, no? I l'empresari també és un que, d'alguna manera, s'identifica amb el pobre en el sentit de que també li manca quelcom, no? I sap que la pobresa també li pot arribar a ell, no? Perquè és vulnerable, no?
I en temps de crisi ho han experimentat. No?
I potser hi ha empresaris, conec empresaris que han donat beneficis per anys i després de cap d'uns anys han hagut de demanar ajuda, no?
Vull dir, sí, d'això volia parlar precisament, perquè, esclar, una empresa ha de tenir beneficis, lògicament, no? Si no, no funciona, no? Però jo penso que aquí hi ha una gran novetat. Bueno, la novetat de fons està segurament la cultura del donar, no? Però, vull dir, pràcticament, la gran novetat que es veu és la distribució dels beneficis, no?
Correcte.
Com funciona això?
Aquí la qüestió és que, bé, anualment es fa un informe que tenim ja, que podeu veure a la pàgina web internacional, l'informe d'Economia de Comunió del 2015,
sí.
I allà el que es fa és recollir tot el que són les aportacions dels empresaris i les persones individuals i veure com s'ha fet el repartiment. No? Bàsicament, les xifres... Sí. Tractaria de donar una mica de xifres i així també ens situem. Tu et refereixes
si
més
permets, en quan... Sí. Sí, abans de les xifres, penso que hi han com tres parts, no?
Efectivament.
O podries això...
Això per tal d'explicar-t'ho, el que és important saber és que Chiara Lubich, que és la que va llançar aquest projecte...
Al Brasil, no?
A l'any 1991 al Brasil.
Sí, sí.
El que ella va proposar és crear empreses o orientar empreses ja existents amb la finalitat de... que distribuïssin part dels beneficis o la totalitat dels beneficis en tres parts.
Ah,
una part per la reinversió en el propi negoci o per l'endament del propi negoci,
sí, sí.
Una part per l'ajuda a persones en situació d'indigència o de necessitat, i una tercera part, que també és molt important, és la de formació d'homes nous o la formació
correcte.
O capacitació humana i professional de les persones que ho necessitessin. No? Uh-huh. I aquests tres... aquestes
eixos.
Tres destinacions són les que d'alguna manera han animat en un inici aquest projecte i al llarg dels anys han anat d'alguna manera donant una major maduresa al projecte també, perquè no sembla molt simple, però després també ha nascut un moviment cultural, també d'idees, també a nivell, diguem, de reflexió empresarial, doncs les experiències han ajudat molt a donar una solidesa al projecte i estem en aquest punt, no? Pues, mm-hmm. Aquest any es fan 25 anys del llançament d'aquest projecte i amb una ja primera generació d'empresaris que han donat la seva aportació i ara ja estem doncs, amb una segona generació que estan agafant el testimoni tractant de tirar endavant aquest projecte. I aquesta és una mica la qüestió.
Li volies donar algunes xifres,
bueno,
tu?
Bé, com m'has preguntat com es distribueixen els beneficis,
sí.
Això
sí.
Els distribueixen els beneficis, lògicament, sí. Individualment, cada empresa fa el seu propi discerniment, els socis, els propietaris, cada sí. Any lliurement destinen per aquestes tres finalitats els imposts que consideren adequats. Després, a nivell internacional, aquests diners es recullen i es fa una destinació en funció de les necessitats. No? Per les dades del 2015, com us deia, l'informe anual d'Economia de Comunió, el resum és aquest. No? Els beneficis destinats per les empreses als pobres i a la formació d'homes nous ha augmentat un 28% a l'any 2015. Uh-huh. Concretament, els beneficis compartits per les empreses aquest darrer any són 1.613.000 euros i contribucions personals 404.000 euros total, uns 2 milions d'euros, no? Mm-hmm. I posem per cas d'Espanya, estaríem parlant d'uns 25.000 euros. Aquesta és una mica les xifres, no? I bé, la destinació, la gran part, prop del 50%, es dedica als pobres, que concretament un 27% van a ajuts destinats a alimentació, un 21% a despeses mèdiques, 13% a despeses d'habitatge, 25% a escolarització i un 14% a crear nous llocs de treball, no? I també bueno, hi ha una part destinada a ajuts d'emergència i projectes pels pobres que pugen prop d'un milió d'euros, no? I bé, això és una
doncs
mica...
Una bona feina sí. Dades concretes.
Efectivament,
que...
no? Això és una informació pública que tothom, qui vulgui...
Es pot consultar sí. A on, dius?
Està a la web www.edc-online.org, edc-online.org, I també hi ha la web de l'Associació per a una Economia de Comunió d'Espanya, que és www.economiadecomunion.org, que ja també estan publicades les dades de la web internacional i també de la memòria d'activitats aquí a Espanya.
Fenomenal. Tornant a les empreses que podríem, o sigui, les empreses que posen en pràctica o s'adhereixen a aquest projecte d'economia de comunió, pues són la gent, no? O sigui, és el nucli,
nucli dur, no?
Dur del projecte economia de comunió. Sí. Doncs com són aquestes empreses? Què tenen de particular? O com són les relacions, no sé, dins de... Sí. d'aquesta empresa. Sempre n'hi ha algú que és el cap, alguns treballadors, la competència, els clients, no sé...
Sí, a veure, el que puc dir i que es basa potser ara puc parlar una mica de la meva experiència personal, no? Per mi el valor principal és el valor de les relacions interpersonals, no? De qualitat, no? De respecte, de consideració, d'harmonia, que lògicament trobes a moltes altres empreses, no? Però que en una empresa d'economia de comunió té un valor especial, no? Una cura especial, no? Mm-hmm. I això es veu reflectit en la relació amb els empleats, amb la relació amb els clients, amb els proveïdors, amb l'administració pública, amb la competència també, amb relacions, diguem, de cordialitat, de professionalitat amb els col·legues, també que fan la seva funció en el mercat, i sempre tractant de buscar aquell fet bé la teva feina i com a principal aval de la teva labor professional, no? Jo crec que això és el que es cerca, no? Després, si anem a parlar més concretament quina diferència podríem trobar entre una empresa d'economia de comunió i una empresa capitalista convencional, jo diria que, bàsicament, la visió individualista del mercat que trobem en les empreses capitalistes generalment tendeixen a veure, en general, el mercat com un lloc salvatge o més competitiu, no? On es busca sempre el guany, no? On la mà invisible és la que marca d'alguna manera les relacions anònimes entre les persones, no? És una mica aquest factor. L'empresa com una, diguem, institució que cerca el lucre amb una funció social, que pot ser la filantropia o inclús la responsabilitat social, però que no va més enllà. I el treball, sovint, com un lloc, lògicament, de creixement, però sovint també de conflicte, no? I més aviat utilitarista, per obtenir un rendiment, un sou, etc., mercantilitzat, no?
Molt interessant tot això que estàs explicant. Jo crec que els nostres oients, si també els sembla això, crec que convé que vinguin aquestes jornades d'ètica i món contemporani. No. Els convidem, realment, que val la pena per conèixer en general, no?, amb la temàtica, una nova economia més enllà de l'oferta i la demanda. Doncs segur que hi ha molts inputs interessants. Molt Podrien aprofundir encara més l'economia de comunió amb la teva ponència. I, en qualsevol cas, a participar de totes les jornades, no?, que ja dèiem, són el 8 i 9 de febrer a la Facultat de Teologia de Catalunya.
Efectivament. Doncs res, moltes gràcies per la vostra invitació i desitjo que pugueu participar els que bonament tingueu l'oportunitat.
Tant de bo. Vinga.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Moltes gràcies.
A reveure.
A reveure. Gràcies.
En clau de fraternitat. Un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari que hem triat té molts anys. El va escriure Chiara Lubich l'any 1978. Però la cita evangèlica no caduca. És actualíssima, ara i quan la va pronunciar Jesús. Escoltem-la atentament.
Doneu i us donaran. Us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar.
No t'ha passat mai que, en rebre un regal d'un amic, tu també has sentit la necessitat de fer-li un altre? I l'has volgut fer no per pagar el deute, sinó per veritable amor d'agraïment? Segur que sí. Si això et passa a tu, imagina't a Déu. A Déu, que és amor. Ell recompensa sempre cada do que fem els nostres proismes en el seu nom. És una experiència que els veritables cristians fan sovint.
Doneu i us donaran. Us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar.
Tu també n'has fet l'experiència? Si no és així, recorda que el do cal fer-lo desinteressadament, sense esperar res a canvi, a qualsevol que ho demani. Prova-ho, però fes-ho no per veure els resultats, sinó perquè estimes Déu. Em diràs, però si jo no tinc res. No és veritat. Si volem, tenim tresors inesgotables. El nostre temps lliure, el nostre cor, el nostre somriure, el nostre consell, la nostra cultura, la nostra pau, la nostra paraula per convèncer a qui té, per donar a qui no en té. I encara em diràs potser, però no sé a qui donar. Mira al teu voltant. Te'n recordes d'aquell malalt a l'hospital? D'aquella senyora vídua, sempre sola? D'aquell company tan desanimat pels suspensos? D'aquell jove sense feina, sempre trist? Crist t'espera en ells.
Doneu i us donaran. Us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar.
Adopta, doncs, el comportament nou del cristià, de qui està totalment impregnat per l'Evangeli, que és l'oposat a estar tancat en si mateixos i preocupats. Renuncia a posar la teva seguretat en els béns de la terra i recolza't en Déu. No sents que amb això contribueixes a donar una ànima segura a la revolució social que el món espera?
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
Com a exemple de la paraula feta vida, tenim avui el testimoni del Roberto. Això ens ho expliques tu, Lluís.
Diu així, soc enginyer hidràulic i em dedico de fa anys a la gestió d'instal·lacions de depuració d'aigua en una regió del sud d'Itàlia. Vaig començar treballant en una multinacional que s'ocupava de la gestió de 50 depuradors en tota la regió. De seguida que em van contractar, em vaig adonar que segurament era l'únic que havia arribat allà en virtut dels meus estudis i del meu currículum, i no per recomanacions.
Ja.
De fet, després del primer mes de feina, la planta depuradora on jo estava treballant estava funcionant molt bé, bona senyal, però al mateix temps, evidència que indicava clarament que fins aleshores les coses no havien anat massa bé, i no per qüestió tècnica, sinó per altres interessos econòmics. Després també he treballat en altres empreses. Per tot arreu m'anava adonant que la gestió rigorosa de les aigües públiques, la salut dels ciutadans, el futur dels nostres fills, el bé d'una ciutat, eren valors de segon ordre respecte als guanys als interessos privats. Em van demanar explícitament que m'oblidés dels primers per servir els segons. Tot això xocava contra els meus principis. No volia ser cristià de diumenge només. Amb la meva dona i altres amics tractàvem de viure l'Evangeli en totes les circumstàncies de la vida. La meva consciència, els meus ideals, em demanaven d'anar contra aquestes pràctiques a costa, això sí, d'un gran preu. Vaig deixar aquella feina, millor sent pobre per honrat, com es diu. Durant un llarg període no va ser fàcil per mi. I encara ara és així. Jo anava amb un utilitari comprat a terminis mentre els meus ex companys conduïen cotxes de luxe. Però jo era ric dels meus principis i de la meva coherència. Actualment estic gestionant una depuradora municipal i estic amb altres petits negocis privats. El preu de la coherència és alt. La situació econòmica de la meva família és sempre precària. Arribar a final de mes és una empresa. Però per deixar espai a l'obra de Déu, cal creure en el seu amor, tot i que això signifiqui fer opcions que van contracorrent.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
sí, Amparo, si veu, ja estem arribant al final del nostre temps.
Sí, però encara completarem el nostre programa amb la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Realment. Doncs bé, moltes gràcies, amics oients. Que continuï bé la setmana.
Bona nit i fins al proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La paraula comunió té una connotació sagrada, primer perquè ho identifiquem amb un sacrament, però també és sagrada perquè amb un aspecte més ampli ho identifiquem amb el compartir els béns, ja siguin materials o espirituals, ho identifiquem amb el bé comú, ho identifiquem amb la donació als altres. I quan parlem d'economia, li podem posar uns adjectius sagrats o inhumans. Podem preguntar-nos quins objectius persegueix l'economia. Persegueix el bé comú, el bé de la humanitat, o persegueix el benefici d'unes èlits privilegiades que posen l'economia al seu servei? Quan l'economia es posa al servei del bé comú i el destinatari de l'acció econòmica són les persones, l'economia té un perfil profundament humà. Quan l'economia mira l'enriquiment d'uns, ni que sigui a costa de l'empobriment d'altres, aleshores l'economia és deshumanitzadora i generadora de diferències entre rics i pobres. Totes les iniciatives que es facin per regenerar les bones pràctiques amb el món de l'economia seran benvingudes. Veiem de forma encara minoritària la presència de la banca ètica, amb una clientela que vol tenir la seguretat que la destinació dels diners serà social. Un director d'una agència de banca ètica em deia, ell havia estat també director de banca convencional abans, em deia, també els clients han de canviar de mentalitat. Tots em preguntaven, què em donarà pels meus diners? Però ningú em preguntava, què farà amb els meus diners? Com si no els importés res que amb el seu diner es financés el lucratiu negoci de la fabricació i venda d'armament o la gestió de la fuga de capitals a paradisos fiscals o coses per l'estil. Per tant, la banca ha de canviar per a nosaltres també i els països també. Tinc aquí la llista dels tipus impositius de les importacions i mentre França, amb una renta per càpita de 25.000 euros per persona i any, paga un 1%, resulta que Bangladesh, amb una renta per càpita de 1.600 euros per persona i any, paga el 15%. Això és el que l'analista econòmica Gloria Napoleoni anomenava l'economia canalla. Qui ho regula, aquestes bases impositives tan injustes? L'Organització Mundial del Comerç. Qui regula l'Organització Mundial del Comerç? Ho regula el G8, els països poderosos. Esperem que els foros socials, esperem que les ONGs facin pressió sobre el G8 i puguem veure noves iniciatives amb una fesomia més justa, més humana, com per exemple comerç amb justícia promogut per Intermón o l'economia de comunió promoguda per els focolars. Totes les iniciatives que vagin en aquesta direcció seran benvingudes. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
L'enveja en els homes mostra quan desgraciats se senten i la seva constant atenció al que fan o deixen de fer els altres mostra quan s'avorreixen.
Arthur Schopenhauer, filòsof.